Tercera hora d'aquest matí, nosaltres, és 22 de gener del 2013. La primera nostra història d'aquest any. Ignasi, bon dia, bona hora.
Bon dia.
On ho havíem deixat? No ho diguis. Per on seguim?
Estàvem a Quim Mar.
A Quim Mar.
Bé, sí.
Perfecte.
I després de dir d'on venia això del nom... Perdó. Doncs estàvem parlant de carrers i... vam parlar del carrer dels Garrofers, dels Ametllers, hi ha una sèrie de carrers de plantes típiques del Garraf. I continuem amb aquest tema, no? També hi ha, curiosament, i en aquest cas, doncs, es fa servir el nom autèntic, dic autèntic no perquè estigui al diccionari, sí, està al diccionari, però sinó perquè aquí Sitges es fa servir molt normalment, que és el de Corraló. Corraló Nord. És a dir, els dos extrems de l'urbanització, hi ha dos carrers sense sortida, i un és el Corraló Nord i l'altre el Corraló Sud. Més cap al nord i pel sud, que són paraules innòcues, m'agrada per això del Corraló.
A Sitges n'hi ha uns quants.
Sí, sí.
El Corraló de Can Fals.
Sí.
Tot i que el Corraló, aquell Corraló, té sortida, de fet.
Sí, sí, el Corraló de Can Fals, el Corraló de la Rectoria.
Sí.
I després hi ha molts noms d'aquests que posen Carreró, la placa posa Carreró, que normalment en diuen el Corraló.
D'acord. Què és un Corraló, però?
Corraló és un carrer petit.
D'acord.
Un carreró.
Amb sortida o sense sortida, és igual,
això?
No sé
si ja ho vam explicar, doncs, que perdonin la repetició, resulta que Corraló és una deformació de carreró. Carreró, hi ha dues vocals neutres seguides, aleshores, per facilitar la pronunciació, la primera es canvia en bo.
D'acord.
Corraró. I després també hi ha dues R's pròximes, i per facilitar la pronunciació, la segona R es canvia per L. Corraló. I llavors la gent es pensa que ve de corral i no ve de corral, ve de carrer.
És a dir, ve senzillament de carreró.
De carrer petit.
Perquè sí que havíem parlat de les carrerades en algun moment.
Sí.
Sí, eh que sí?
Sí, sí.
D'acord.
Les carrerades, que precisament també en parla vulgar, no es diu carrerada, sinó carrelada. És el mateix fenomen del corraló. Carrelada. I aquí, bé, la paraula corraló està admesa, està en el diccionari... català, valencià, balear, diccionari del Cuber, i també està en el diccionari de l'institut. El que passa que, al meu entendre, i aquí ve la discussió i la baralla, i lamento molt que no em facin cas, l'escriuen malament.
Per què?
Perquè escriuen corraló, com si vingués de corral.
Entesos.
I ha de ser correló, que ve de carrero.
Entesos.
He fet un recurs a l'institut i em van contestar que no procedeix.
I aquí Sitges com ho tenim escrit?
A veure, aquí Sitges, com que jo mano...
com ha arrencat l'any, oi?
Això de mano
no,
és
no,
una...
No, escolta'm, és un figurat, és un figurat.
És una frase feta perquè no mano res, però vull dir, com que puc intervenir una mica, almenys el corraló de la sacristia està escrit també.
D'acord.
Corraló.
I un passatge què és?
És el mateix.
És el mateix,
però,
eh?
Però per en comptes de ser un diminutiu de carrer, és la idea que ha creat la paraula, és d'un lloc per al qual es pot passar.
D'acord.
Passatge.
És que en algun moment hem pensat, que no sabem si molts de vostès aquells llocs de Sitges que dius, escolta'm, hi hem posat els peus. El passatge Josep Carbonell i Giral, que està al passeig Vilanova.
Sí, sí, ara m'havies pescat en blanc.
Aquell...
No, d'acord.
És que no, l'he anat a buscar perquè pensava, dic allò que molta gent hi ha passat per davant,
sí,
però
sí.
Allò de ficar-se dins i dir, escolta, has entrat dins el passatge Josep Cruet i em diu passar, i és un carrer tancat, en el fons, perquè
sí. Bueno, un corraló no cal que sigui tancat.
Tancat,
eh?
Per això et preguntava si el corraló pot ser obert o tancat, és igual.
Pot ser obert com tancat, tal que sigui un carrer petit i estret, curt i no gaire ample.
D'acord, n'hi ha prou.
És un corraló o un carreró, i això no solament aquí a Sitges, sinó que tot el Penedès. Tinc proves i he parlat amb moltíssima gent d'això del corraló.
D'acord. Podem dir, però, corraló, carreró, passatge, seria més o menys el mateix en els tres casos.
De vegades també travessia. Sí. un carrer que va parar en un carrer més important i que és petitet i estret, diuen travessia també. Sí.
Qualsevol dels casos val.
És sinònim.
D'acord.
Sinònim.
Doncs estàvem precisament referint-nos a els dos corralors.
Corraló del nord i corraló del sud
de Quim Mar.
Del Quim Mar, sí, sí. Bé, continuem. Un altre carrer que té un significat obvi és el de Puig d'en Boronet. Clar, jo moltes vegades penso que ja tothom sap de tot, però és possible que molta gent no sàpiga Sitges que és el Puig d'en Boronet, que és el Puig on hi ha la creu, el Puig més alt de les muntanyes que rodegen Sitges, el Puig d'en Boronet. Vull dir, bueno, pues el carrer aquest recorda que per allà a prop, un amic, no gaire, però vaja, sí, a prop sí, està sobre mateix de Quim Mar, hi ha el Puig d'en Boronet, il·lustre Puig d'això, on es va fer la creu de Sant Isidre.
Sí, en Boronet respon, eh?
No ho sé, suposo, bueno, que és una variant de Brunet. Brunet, no?
De fosc?
Brunet és un cognom, no? Aleshores, jo m'imagino, però tot això és hipòtesi, perquè clar, caldria tenir documentació, la documentació no existeix, però m'imagino que és un fenomen fonètic que se'n diu una apèntesi. Aquesta paraulota vol dir que una paraula, amb una paraula s'amplia afegint-hi una lletra més.
Això és una apèntesi.
Una apèntesi, que vol dir ampliació.
D'acord.
En grec, no? Apèntesi. Aleshores, doncs, Boronet, s'ha afegit, després de la B s'ha afegit una lletra. Suposo que és això, però, clar, si no hi ha documentació per comprovar-ho, és una hipòtesi. No?
D'acord, però el que sí no seria tan hipòtesi és que respongués a el cognom d'algú?
Exacte, el propietari o qui fos, suposo que és això, jo.
D'acord.
Brunet,
sí. D'acord, doncs estàvem al carrer del Puig d'en Boronet, sí, a l'urbanització Quim Mar. Sí, sí.
Altres noms també recorden llocs del costat, per exemple, el Fondo d'en Pere Joan, que està sota del Puig d'en Boronet. I després un altre, el Mas d'en Puig. El Mas d'en Puig forma part de l'urbanització, encara, feliçment, fa una mica de pena, perquè es nota brut i abandonat, brut i poc cuidat, però encara, feliçment, no l'han tirat a terra i forma part de l'urbanització. I després hi ha un altre nom que jo m'imagino per què se li ha posat el nom, però tampoc no sé si té gaire lògica, que és el carrer de la Sardana de l'Empordà. El carrer de la Sardana de l'Empordà.
Home, suposo que només pot tenir la lògica pel fet que el seu autor,
sí,
no sé si va... No sé si es va estar al Mas d'en Puig.
Sí.
Sí, Enric
això,
Morera, no?
Això anava a dir, sí. L'única relació... Però el que passa és que no la va fer allà, a la Sardana de l'Empordà.
No, va fer Empòrium, em sembla, al Mas d'en Puig. Sí. Va fer Empòrium, em sembla.
Sí, el Morera va estar... Va fer Empòrium.
Empòrium, que sí?
Una mena d'òpera. Ah,
exacte, un poema sinfònic, una cosa així.
Un poema sinfònic, jucat líric, com vulguis dir-ne, no? Aleshores, clar... entre Mas d'en Puig, que acabo de dir, i la Sardana de l'Empordà, tot porta a parlar
d'Enric Morera,
de Maragall, d'en Morera i de la Sardana de l'Empordà, no? Que la va fer en Maragall, la va escriure l'any 1905, i ràpidament, oi, immediatament, la va passar amb en Morera perquè li posés música. I en Morera la va posar música, i va ser és una de les sardanes més repetides, més sentides i més, amb la metàfora de que l'Empordà és el lloc on es troba el mar i la muntanya, el mar és un pastor, la muntanya al revés, el mar és una sirena, la muntanya és un pastor, es troben al mig de la pla i aleshores s'uneixen i allò és l'Empordà, no? Que és una imatge
metafòrica molt bonica.
Molt bonica.
Bé, tan bonica que ningú l'ha aconseguit superar de moment, eh?
No.
En l'imaginari col·lectiu.
I la frase aquella, l'Empordà Palau del Vent, vull dir, també...
És una metàfora també, més maca encara,
Sí, és d'això, La va encertar aquí en Maragall, que en Maragall, vull dir, clar, jo quan parlo d'algun autor, el senyor Vicenç ja es posa...
Em posa a tremolar, sí. Sí, sí, sí.
Mira, per començar, per mi el Maragall és un dels poetes preferits de la història de la, història de la literatura. Si fes una mena de rànquing de, sí, de grans, sí, poetes.
Sí. Maragall?
El primer és en Ramon Llull. Bueno, en ordre cronològic, dir aquest és més important que un altre...
Mira, ara és més bonic això de dir, no vols dir el més important, sinó
no,
vols dir...
No, perquè és molt difícil
millor,
de dir, no?
Sí. I és tan subjectiu, això.
En Ramon Llull, en prosa, perquè en Ramon Llull feia poesia en prosa. Després l'Ausias Marc, després en Maragall i després l'Espriu. Per mi aquests són els grans poetes del desespoldar, que consti que si critico el Maragall no és perquè...
Perquè no el tinguis, si el, no el tinguis el pom de dalt.
El critico parcialment, no és perquè això, no el tinc en gran...
Vol dir que la crítica de Maragall no és com la d'en Pla.
En Pla no...
En Pla sí que no pots en Pla,
sí,
eh?
No. Aquest no és parcial, és total.
Verdaguer, no.
En Verdaguer...
Massa.
En Verdaguer té alguna cosa bona, l'Atlàntida és magnífica, el Canigó ja no tant, i després té moltes coses a Tarragada. En Verdaguer tenia el problema de que, com que... tothom sabia que era un gran poeta, era el poeta de Catalunya, el van coronar amb una corona de llaurer com a poeta de Catalunya, el bisbe Morgades, a Vic. Tothom sabia que era un gran poeta, tothom li encarrava coses. Fes-me una poesia, el Verdaguer li sortia la poesia per contentar amb algú.
Yeah.
Feia coses que Déu-n'hi-do, eh? Vull dir, són d'allò tan fluix, tan... No hi ha substància, jo trobo. Ara, a mi l'Atlàntida, l'enfonsament de l'Atlàntida amb els atlants intentant fer una torre per arribar al cel, a mi em posa els pèls de punta, vull dir, això sí, eh? Però clar, en canvi el Maragall, doncs, no és com un Verdaguer que té dues o tres coses bones i les altres regulars, sinó que té un 80 o un 90% de coses interessants, no? Ara, també, pobre home, doncs, fa unes poesies que Déu-n'hi-do, no? Aquella poesia coneguda de Déu a Espanya forma part d'una trilogia de poesies que les altres dues, la Déu a Espanya ja com a mètrica i coses aquestes, Déu-n'hi-do, eh? Però les altres dues semblen fetes per nens d'escola, vull dir, una cosa horrible, eh? Però al costat d'això té unes poesies que t'encanten, vull dir, recordo una poesia d'una vegada que va veure allà a Sarrià un ametller que floria per sobre de la tanca d'un convent de monges, que allò és pura delícia, vull dir, eh? El mateix cant espiritual, per exemple, que tothom coneix per allò de quan vingui aquella hora de temença en què s'afruquin aquells ulls humans, obrim, etcètera, etcètera, doncs també té una gran categoria. La ideologia potser ja no la veig tan clara, perquè en Maragall, en qüestions d'ideologia, era una mica estranyot, era una mica una persona una mica rara, però com a poeta, escolta, és magnífic.
Ara no t'ho deixem passar sense una recomanació per Espriu, ja que estem en...
Què vol dir recomanació?
Home, allò de dir, qui s'hi vulgui posar, per on pot començar?
Ui, per qualsevol lloc. Bueno, per les poesies... Sí, com a més fàcil, per les poesies patriòtiques, eh? Allò que la ginesta floreix i arreu el canvi a vermell de
Roselles, que cantava Raimon,
o aquell altre que no és tan fàcil d'entendre. Nosaltres coneixíem un únic senyor i veiem com esdevenia gos. La gent es pensa, bueno, això què vol dir? Si ho entén, és perfecte, és Catalunya el senyor que esdevé gos i s'ajup sota el fuet que li pega i encara llepa la mà del que deixòs. Això, aquestes poesies, si s'entenen, com en aquest cas hi ha un cert problema, doncs són molt bones, eh? A part d'això, les poesies personals, també quan parla del seu amic Rosselló Pòrcel,
Bartomeu Rosselló Pòrcel?
Sí, Bartomeu Rosselló Pòrcel, que eren molt amics i Rosselló Pòrcel va morir jove, va morir de tuberculosi, també són molt interessants. I després, clar, a veure, tots els poetes que he dit, tret de Maragall, són de la closca dura. en l'Ausia Smart costa, eh? Vull dir, costa d'entrar amb les imatges que fa i arribar al fons, però quan arribes al fons és magnífic. I en Salvador Espriu també, exactament.
Per això t'ho pregunto així, eh? Sí. Perquè mai ha estat un, no sé si dir poeta fàcil.
Bueno, ara aquest any poder sí, perquè
no, per això,
Espriu potser per
veure per on es pot començar, doncs seria una bona manera de començar.
Sí, sí,
per la poesia patriòtica.
Per aquestes poesies. I després, clar, anar entrant de mica en tot un món que es crea amb personatges que apareixen en un lloc i tornen a aparèixer en un altre, i s'ha d'anar... Era un poeta molt culturalitzat i lamentablement, per un poeta s'ha de tenir cultura per entendre'l, no? Lamentablement pel poeta, que no és prou comprès, però és...
És a dir, demana un exercici...
Demana treball.
Tot això venia arran del carrer de la Sardana de l'Empordà.
Exacte, que... I parlar d'en Maragall, no?
Que i parlar d'en Maragall.
Després de la Sardana de l'Empordà, l'any següent, l'any 1906, va estar un any quasi bé o mesos a... el Mas d'en Puig i va fer el poema que dèiem abans, el poema simfònic
l'Empòrium,
en Morera, doncs va tenir molta relació amb Sitges, vull dir, encara hi ha tot un barri, a més un carrer en allà darrere de Can Perico, darrere de l'Oasi, pràcticament així, que se'n diu barri de la Sínia Morera, la Sínia Morera era una sínia, amb una casa al mig, una casa que tothom, curiosament, l'eco sempre que surt que el senyor Morera ha tingut una visita a la seva sínia, parla de la blanquíssima casa, jo no sé si podia ser tan blanca.
És a dir, però... les cròniques de l'època, cada vegada que parla de la casa...
Però ho diu, però...
La blanquíssima casa.
No poden dir la casa de Morera sense dir blanca. Tanque. Vull dir, és això, no? Tenia una casa, doncs, a la sínia Morera, estava casat amb una sitgetana, la Maria Riera, d'una casa del carrer Sant Bartomeu, Can Canelo. També va estar la casa de la Sínia Morera, va ser casa seva, però no va tenir molt de temps, vull dir, després se la va vendre una altra vegada. I també havia...
Doncs n'hi va haver prou perquè quedés la...
Sí, sí, és com el cas de la Palma.
Cert.
Un casino, sí, sí, que va durar 4 anys i ha deixat anar amb el carrer. Doncs la Sínia Morera...
Morera, 3/4 del mateix.
I n'han seguit dient, i és que ha desaparegut, n'han seguit dient Sínia Morera, encara que no era del Morera. Doncs també va estar component a Can Pere Pau. Can Pere Pau està allà al costat, per qui no ho sàpiga, al costat del camp de golf, entre el camp de golf i l'urbanització aquesta que s'ha fet a Can Pere Pau. I vaig parlar amb la filla del
que és la casa que queda aïllada.
Sí, és una casa quadrada.
Quadrada, que queda aïllada enmig del camp de golf.
Que és de Can Vidal. La va fer amb Vidal i Quadres, en l'Aleix, el mateix. I curiosament, semblen idèntiques. Unes cases
quadrades, té punts de semblança, sí. D'acord, així, allò és Can Pere Pau, eh?
Allò és Can Pere Pau, sí. I doncs estava dient que vaig parlar amb la filla del Masover, em va explicar que en Morera va fer portar un piano per poder, cap allà, per poder tocar i fer proves
i composar.
No? També va ser molt amic d'en Rossinyol, segurament que això el va portar a anar per a Sitges i casar-s'hi, i va participar a les festes modernistes.
Amb la Fada,
sí,
amb l'estrena de la Fada.
Sí, sí, exacte. I també va estar un cert temps, perquè anava d'un cantó a l'altre, cases d'amics. Can Pere Pau devia estar perquè devia ser amic d'en Vidal i Quadres, m'imagino, clar. Doncs també va estar en una casa de la platja de Sant Sebastià. No sé exactament quina, però o li van deixar o la va llogar, i va estar un temps fent música a la casa de la platja de Sant Sebastià. Bé, això és... No se m'ocorre en aquest moment més coses sobre quin mar.
Doncs déu-n'hi-do, escolta'm.
I clar, no, anar passant pel territori permet parlar d'altres coses i això, no?
De quin mar anirem a la propera...
A la Marina d'Aigua Dols. La Marina d'Aigua Dols, que són aquelles cases que hi ha sobre la platja d'Aigua Dols.
D'acord. Ara, si em diguessis un carrer de la Marina d'Aigua Dols...
Sí, un carrer, sí, que es diu de la Marina d'Aigua Dols.
D'acord, però vull dir, alguns dels carrers d'allà, no sé si els tindríem massa a la memòria.
No, em sembla que només n'hi ha un.
Només n'hi ha un?
Sí, em sembla.
Doncs si anem a parar a la Marina d'Aiguadols el mes que ve. Ignasi, gràcies.
De res, disposi.
Ho intentarem. Fins d'aquí un mes.
Fins d'aquí un mes.